La situació és dolenta de la pandèmia, però no és el que més em preocupa. I mira que és una preocupació important. No és el que més em preocupa. El que més em preocupa és que em dona la sensació que una part de la societat ha començat a normalitzar aquesta situació que no té res de normal. Estem en pandèmia mundial, és una situació totalment excepcional. Doncs sembla que hem començat a normalitzar i que, sobretot, estem baixant la guàrdia. D'on trec aquesta idea? Doncs que, per exemple, els Mossos d'Esquadra al Segrià, només aquest cap de setmana, han posat 185 denúncies per incomplir les mesures anti-Covid. Quines són les més... la majoria? Doncs reunió de més de 6 persones i no dur la mascareta, que ens ho diuen des del mes de març. Distància, mascareta, higiene de les mans i ara, que estem amb mal temps, evitar les aglomeracions en llocs tancats. En fi, sóc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Són les 12:21 minuts del dimarts 26 de gener del 2021. Hores d'ara, amb 9 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica des de l'Observatori Meteorològic de Lleida, on ens espera l'Armando Álvarez. També farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui marxarem cap a Q2 Consultors. Parlarem amb la Mireia Planes i parlarem d'aquesta pròrroga del tema dels ERTOs i de les noves ajudes econòmiques que arriben per part de la Generalitat de Catalunya. També estarà amb nosaltres el Joan Bellmunt. Amb ell ja saps que parlem doncs d'oficis perduts o de la finestra dels records. En fi, ja saps, la tradició i la cultura popular que no s'han de perdre mai i que nosaltres la conservem gràcies al Joan Bellmunt. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, l'espai de gastronomia. Avui ja t'aviso que viatgem. Sí, sí, avui viatgem virtualment a través de les noves tecnologies, però avui marxarem lluny. Ens n'anirem concretament al Perú, a Lima, al Perú, i allí parlarem de gastronomia. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Com et deia, 9 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bueno, avui estem a dimarts, o sigui que avui farem previsió d'avui i dels propers dies, perquè tenim previsió una mica a llarg termini o a mig termini.
Sí, sí, hi ha una variació de temperatura molt important, perquè encara aquesta nit ha fet fred, han baixat molt les temperatures al Pirineu principalment, clar que per trobar temperatures molt baixes hem d'anar molt amunt, al Cap de Paqueira, 12 sota zero, al Pic de l'Orre, 10 sota zero, si genera poblacions, 4 sota 0 a la Urgell, 5 sota 0 a Martinet, a la Plana entre 2 i 4 graus de Lleida, en una boira que era força extensa, però per damunt de Lleida. És a dir, el Segrià quedava poc afectada, només el nord, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Solsonès, la Segarra encara queda, però es va escurçant, es va reduint i lluirà el sol tot el dia, en una recuperació de les temperatures encara força minsa, no? Encara arribarem 10, 11, 12 graus i el gran canvi de temps es produirà demà con un ascens de les temperatures, una pujada extraordinària per les dates en què estem, amb temperatures en dies assolellats. Demà al migdia podrem assolir migdia, primera hora de la tarda, pues entre 16, 17, 18 graus, fins i tot en algun punt 19, i els propers 3 dies seran dimecres a la tarda, dijous i divendres temperatures molt altes. Demà farem un balanç, perquè si arriben a 20 graus, això només ha passat 10 cops en 2.480 dies dels darrers 80 anys de gener. Si tenim 80 gener, ho multipliquem per 31, és un fet extraordinari. Sempre venen acompanyats de vents de ponent, que és l'únic que pot fer pujar les temperatures al mes de gener. És a dir, tinc aquí un vendaval que va haver el 7 de gener de l'any 82 i es va enfilar a 20 graus i mig, però va ser un vendaval. Sembla que aquesta vegada no farà tan vent, però sí que és el que ens porta un ascens de les temperatures i un predomini del sol, poca precipitació, alguna encara avui i demà a l'Alt Pirineu, i també allí pujaran molt les temperatures, només 3 dies. Després davallarien durant el cap de setmana, sobretot diumenge, i la propera setmana, perquè avui han sortit...
A veure, aquesta previsió a mig termini,
i també a mig termini són molt, molt globals i, com diria, promitgen, és un promig entre el dilluns i el diumenge en temperatures altes i baixes, i també ho donen, no tant com aquesta setmana, però d'un a 3 graus per sobre de lo normal. Vale. Per la primera setmana del mes de febrer. I aquesta la donen de 3 a 5 graus per sobre de lo normal. Però el promig de tota la setmana, tot i que avui i ahir pues han estat més baixes.
Clar.
Però la proporció dels propers 3 dies enfila en la mitjana molt amunt.
I ens vas avisar ahir d'aquestes pujades i baixades.
De màniga curta gairebé a les 3 de la tarda, clar.
Bueno, no, sí, sí. Ull, ull amb això, que avui, aviam, amb la que està caient, està prohibit refredar-se, eh? O sigui, no fem, pues sí, no fem el tonto avui en dia, que comences a estornudar en un lloc públic i, bueno...
Bueno, ajuda una mica, que
sí,
no passa.
Sí, sí, evidentment. Molt bé, doncs, Armando
demà
Álvarez...
Demà confirmarem tot això i tindré alguna efemèrides, alguna data més important,
molt
però
bé.
Demà és el dia clau.
Molt bé. Armando, sí. Parlem demà, doncs.
Fins demà.
Gràcies. I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Si és que el temps està... Déu-n'hi-do, com està el temps. Serà un gener, quedarà un gener amb dades meteorològiques ben maco, eh? En fi, el que dèiem al principi del programa, que els Mossos han hagut de posar 185 denúncies al Segrià aquest cap de setmana. Grups de joves que feien botellón, que no portaven mascareta a la meitat, gent que no porta la mascareta pels carrers. 185 denúncies durant el cap de setmana, tenint en compte que portem aviat... Bueno, portem més de 10 mesos, anava a dir, aviat portarem 11 mesos de pandèmia, i que sabem exactament el que s'ha de fer i el que no, em dóna la sensació, que per això et deia això al principi, de que hem normalitzat la situació, que no l'hem de normalitzar de cap manera, perquè és una situació totalment excepcional, és una pandèmia mundial, no té res de normal. Em dóna la sensació que l'hem normalitzat i, sobretot, que potser hi ha un sector de la població que baixa lleugerament la guàrdia. I això sí que és un problema, tenint en compte que estem en plena onada. Estem en plena onada. És un problema si baixem la guàrdia, perquè les xifres són altes i dolentes, i la pressió sanitària és alta. I els hospitals no estan per rebre massa més persones, més infectats. Parlant de pandèmia, el govern reinvertirà al Segrià els 1,3 milions d'euros que no s'han executat dels ajuts per compensar el tancament perimetral de la comarca. Tremosa anuncia que es modificarà el conveni pel qual es van transferir 4 milions d'euros al Consell Comarcal. I el teixit empresarial de Lleida també demana vacunar els temporers per evitar la mala imatge de l'estiu passat. I no només la mala imatge, sinó que recorda que de tota aquella història al final va haver aquell confinament comarcal, que fins llavors era nou, no s'havia fet mai, els primers nosaltres. Aquell confinament comarcal en el qual vam estar al Segrià bona part de l'estiu. El teixit empresarial de Lleida vol reunir-se amb el govern la setmana que ve per planificar-ho. Sobretot a veure si funciona. Què passa a les residències? Doncs com et dèiem ahir, la residència de Solsona dona per tancat el brot de Covid-19, ara això sí, després de 28 morts, que ràpid es diu. 28 morts, un parell de setmanes de lluita, i ara sí, ja donem per tancat aquest brot a la residència de Solsona. També Salut intervé a la residència Sant Josep de Malpartit, al municipi del Picat, on han mort 8 residents per Covid-19. L'Associació Benestar i Desenvolupament donarà suport provisionalment a la direcció del centre per gestionar el brot. Salut també està fent roda de premsa hores d'ara en directe amb la seva responsable a Lleida, Divina Ferrein, i també acompanyada per l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, per explicar quins seran els usos del pavelló 11 de setembre. Fins allí s'hi ha desplaçat Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs l'11 de setembre, que hores d'ara, que està ja en plena operativitat vacunant. Vacunant en la primera dosi a treballadors de residències, i que també serà el centre de vacunació de cara als pròxims mesos. Tenim aquí, saludem a Violeta, que és una treballadora que s'acaba de vacunar. Violeta, bona tarda, bones tardes.
buenas tardes.
Y una alegría para usted.
Sí, sí, pues habiendo pasado la primera oleada cogiendo el COVID con neumonía y con secuelas que llevo, que tengo ese COVID persistente, pues esta es una oportunidad para ver si acabamos esto y ya vuelve a la normalidad todo. Sí, todavía estoy pasando las consecuencias y arrastrando. Me daba miedo la vacunación por las todavía las recaídas y secuelas que voy teniendo. Pero hablando con los doctores que me llevan, pues me han dicho que para adelante y es algo que tienes que hacer porque estás trabajando también con personas vulnerables y estamos todos en la misma situación.
Un poquito de luz, ¿no?
Sí, esperemos ya verla porque hay ganas de acabar ya con todo esto. Muy bien, muy bien. A mí me llamaron, me dieron la hora, vine y ya te digo, mi centro no pude el día que la pusieron y muy bien, estupendo.
Gracias, Violeta.
Igualmente, gracias. Que pases buen día.
Doncs la Violeta és una de les protagonistes que ja aquest matí treballa en un centre de discapacitats i que s'acaba de vacunar a hores d'ara aquí al pavelló 11 de setembre, que estan informant a hores d'ara les autoritats que serà el punt de vacunació de les comarques lleidatanes.
Gràcies, Sergi. Ja ho heu escoltat, la Violeta, que per cert va passar la Covid de manera greu a la primera onada i que encara té seqüeles, el qual ve a remarcar el que ens han explicat molts metges. Sí que és veritat que hi ha un tant per cent molt gran que ho passa o de manera simptomàtica o amb símptomes molt lleus. Però ull, perquè a mig i llarg plaç no està gens estudiat el que pot arribar a passar o on pots acabar tenint alguna seqüela que no detectis al primer moment. Per tant, el consell sempre és el mateix. Si pots, no l'agafis. Perquè hi ha molta gent que pensa que, bueno, escolta, al final és un refredat. Si pots, no l'agafis. La Violeta ha estat ara en directe amb nosaltres, s'acaba de vacunar, va patir la Covid-19 la primera onada, estem parlant del març-abril, i encara té seqüeles i s'acaba de vacunar. Hem marxat al pavelló 11 de setembre, que serà doncs, el centre, un dels centres on es concentrarà la major part de les vacunacions. El Departament de Salut ha actualitzat la xifra de defuncions confirmades per Covid-19 a la província de Lleida. Això no vol dir que sigui de les darreres 24 hores, però el nombre de defuncions puja a 642 persones, 20 més que l'anterior actualització, de les quals 19 són a la regió sanitària del Pla. Pel que fa als nous contagis, les dades que ens facilita Salut notifica 218 nous casos diagnosticats. Aquesta sí que és una xifra que ha pujat des d'ahir. 176 a la regió sanitària del Pla de Lleida i 42 al Pirineu, fins a un total de 31.158 persones a la demarcació de Lleida. D'altra banda, baixen les persones ingressades per Covid-19, però augmenten els malalts crítics. Així, en les darreres 24 hores han baixat en 10 persones els hospitalitzats als centres sanitaris, tant públics com privats, de la regió sanitària de Lleida, i avui podem dir que hi ha 196 persones. Tot això sempre segons dades oficials de Salut. No obstant, continua pujant el nombre de malalts crítics a les UCIs de Lleida. Són 33, 4 més que ahir. I ahir eren 4 més que divendres. Ull, perquè la progressió és dolenta. Dolenta. I sobretot, aquesta notificació que espero que sigui d'una dada puntual. Els 218 nous casos diagnosticats a Lleida. Els positius per PCR. Hores d'ara, a la regió sanitària del Pla de Lleida tenim un risc de rebrot que ha baixat als 499 punts, però una velocitat de reproducció de la malaltia que repunta lleugerament, encara per sota de l'1, però han pujat al 0,97. Com deien, actualitzades les xifres de defuncions, han perdut la vida al Pla de Lleida degut a la Covid-19 508 persones. 508 persones. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot es manté als 573 punts, però la velocitat de reproducció de la malaltia puja, i puja de l'1 al 1,03. Després repassarem les dades. A la Vall d'Aran hi ha un problema. Hi ha un problema de transmissió comunitària i això fa pujar totes les dades de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. Per comarques, les tres comarques on hi ha xifres anormalment altes i que estem fent seguiment, marxem cap a les Garrigues, on tenim un risc de rebrot de 1.256 punts i una velocitat de reproducció de la malaltia de 0,98, que també ha repuntat lleugerament, es manté per sota de l'1, però massa a prop ja, Marxem cap al Solsonès, on tenim un risc de rebrot de 1.360 punts, i ull, perquè tenim la velocitat de reproducció de la malaltia al 1,30. Dèiem que a Viella hi ha un problema. El nombre d'ingressos per Covid-19 a l'Hospital de la Vall d'Aran ha augmentat en les darreres hores fins a arribar ahir dilluns a 8. Així mateix, una d'aquestes pacients es troba en estat greu. D'aquesta manera s'han superat les places disponibles en l'àrea sociosanitària de l'Hospital. Fins ara acollia les hospitalitzacions per Covid-19 i s'ha procedit ja al trasllat de la planta Covid a l'àrea d'hospitalitzacions d'aguts. Amb aquest canvi s'inicia també, seguint les directrius establertes en el pla de contingència elaborat a l'inici de la pandèmia, els treballs per reorganitzar i posposar les intervencions quirúrgiques programades. Com es transforma això a les xifres? Doncs que el risc de rebrot a la Vall d'Aran, que havia baixat, que venia d'estar molt amunt, però havia baixat, ha tornat a pujar i molt. El risc de rebrot a la Vall d'Aran, hores d'ara, està a 2.802 punts. Ha pujat dels poc més de 1.000 punts del risc de rebrot. I la velocitat de reproducció de la malaltia, que també havia baixat del 3 i escaig, fins al pràcticament a l'1, ha tornat a repuntar fins al 1,70. Això, juntament amb els ingressos als hospitals, és el que fa la radiografia de la situació hores d'ara a la comarca de la Vall d'Aran. A nivell de Catalunya, el risc de rebrot està a 589 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia també repunta lleugerament, encara que es manté per sota de l'1, al 0,94. Actualment, a Catalunya tenim a 180.462 persones que han rebut la primera dosi de la vacuna i a només 9.422 que han rebut la segona dosi de la vacuna. Recordo que un cop reps la segona dosi de la vacuna, encara han de passar 10 dies perquè s'arribi al tant percent màxim de protecció. En fi, aquestes són les dades referents al coronavirus d'avui, dimarts 26 de gener. Dos temes més, encara, abans de fer el contacte amb Q2 Consultors, canviant de tema, el Museu de Lleida licita ja el trasllat a l'Aragó de les 111 obres d'art originàries de les parròquies de la Franja. Espera que el jutge resolgui les al·legacions, tot i que veu inviable que es pogués fer abans del 15 de febrer. I Renfe iniciarà el servei de l'AVE Low Cost a partir del proper 23 de juny. Els trens s'afegeixen parades a Lleida, Tarragona, Girona i Figueres al servei entre Madrid i Barcelona. Serà a partir del 23 de juny. Aquest Low Cost, que és anomenat com l'AVLO, que s'havia de posar en marxa el 6 d'abril, però que es va haver de suspendre per culpa de la pandèmia. Tot es va retrasant. Com a novetats, els trens, a més de fer la connexió entre Barcelona i Madrid, oferiran parades a Lleida, Tarragona, Girona i Figueres. En el primer moment, l'AVLO tindrà 4 circulacions diàries per sentit entre Madrid i Barcelona, ampliables segons l'evolució de la demanda, que vaja, no cal ser massa intel·ligent per saber que la demanda serà altíssima. Avui dimarts i durant 3 setmanes, Renfe posarà a la venda bitllets per aquests trens per 5 euros. Si tu pots anar de Lleida a Barcelona per 5 euros, què triaràs, l'AVE o l'AVLO? Està clar que triaràs, vaja, en la majoria dels casos, no tothom, el de low cost. Per tant, si s'ampliarà segons l'evolució de la demanda, repeteixo, no cal ser massa geni per saber que la demanda serà alta. Fem una pausa ràpida i marxem cap a Q2 Consultors. Avui parlem de la pròrroga de les mesures del ERTO i de les properes ajudes de la Generalitat de Catalunya.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farina eines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pa La Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I arriba el moment, com tots els dimarts, en els que ens n'anem cap a Q2 Consultors. Ja saps que tenim, doncs, les consultes a nivell d'advocats, però també de personal, de gestió, d'administració, de temes laborals, que de fet avui parlarem de temes laborals. Q2 Consultors estan a Balaguer, estan a Viella, estan a Barcelona i també estan a Lleida. A Lleida estan al carrer Passeig de Ronda número 57, als Baixos, però si vols, de la manera més còmoda i ràpida, els hi fas un truc. És el 973-28-28-18. Mira que és fàcil de recordar, eh? 973-28-28-18. I a internet, www.q2-consultors.com. Com et deia, avui parlem de tema laboral. Mira, a més ja ho tenia marcat al calendari. Parlem amb la llicenciada en Ciències del Treball i que porta tot el departament de laboral, la Mireia Planes. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Ho tenia marcat al calendari perquè aquest 31 de gener acabava o expirava o s'acabava tot el tema dels ERTOs i tal, que vaja, tothom donava per fet que s'havia d'estirar més, però clar, fins que no es publique i s'aprove, doncs de moment et quedes amb aquella i al cor. S'ha prorrogat, oi, això, Mireia?
Sí, es va allargar una mica el que és la negociació, perquè cadascú, com sempre, demanaven sí. coses diferents a empreses i treballadors, però al final doncs, el govern ha aprovat que fins al 31 de maig estan prorrogats els ERTOs. I llavors doncs, queda tot igual. Els ERTOs que hi havia de quan va als inicis de la pandèmia, aquests són els que es poden anar prorrogant, sempre quan, com diem sempre, estigui justificat l'ERTO. I després, els ERTOs de limitació o de tancament, que són aquests nous ERTOs que van aprovar l'octubre, que són els que estan bonificats, perquè els altres ja no ho estan, aquests continuen vigents sempre i quan doncs, hi hagin mesures restrictives que són les que recolzen el motiu pel qual s'aplica l'ERTO.
Clar. Mireia, quan dius que estan bonificats o no, ens referim a les quotes de la Seguretat Social, eh?
Sí, mai és el 100% com al principi, doncs és el 50, el 60, ho van movent. Ara suposo que trauran, a partir de la pròrroga del 31 de gener, trauran les noves bonificacions, i sempre doncs, parlem això, el 70, el 80, depèn de si és tancament és més alta i si és limitació doncs és una mica més baixa.
Em sembla curiós que a l'hora de marcar la data marquin una altra vegada el maig. El maig està aquí mateix, és a dir, el maig haurem de tornar a negociar per tornar a allargar, perquè ja ens diu tothom... Ara entrem en temes mèdics i sanitaris, però vaja, ja tothom ens diu que tranquils que fins al Nadal que ve, com el que diu, eh?
Sí, i això era sempre quan es complissin els calendaris que ens van dir inicialment.
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, si fas el seguiment de tot el tema del follon de les vacunes, que si donen més dosis,
correcte,
si menys... Clar, igual ells tenien previst que al Nadal un 70%, em penso, del territori espanyol estaria tothom vacunat, però si el finalment es retrasa o el que sigui, doncs igual ens n'anem al gener o febrer de l'any següent.
Correcte.
Però bueno, queda molt,
cau
no?
Lluny,
queda tot l'any i anem poc a poc, perquè com que veiem que aquesta pandèmia ens ha canviat els hàbits dia a dia, doncs les mesures també suposo que es aniran canviant. També t'he de dir una cosa.
Sí.
Les ajudes als autònoms també s'han prorrogat.
Ahà, val. Val.
Vale, vull dir, també en cas d'autònom, que sempre parlem amb els ERTOs de treballadors, però clar, hi ha molts autònoms
correcte.
Que també pobres...
Correcte, sí, no, i tant.
Estan
i tant.
Afectats, sí.
Mireia, això és àmbit nacional, àmbit català de Catalunya, també crec que s'està parlant, no està aprovat, però tot sembla indicar que sí, un altre paquet d'ajudes, que no sé ni a qui van ni com es repartiran, però tot sembla indicar que sí.
Sí, jo pel que el primer esborrany que hem vist és que hi haurà treballadors en ERTO de que cobrin les rentes més baixes, que no arribin al salari, bueno, mínim, no l'interprofessional, sinó que determinen la renda mínima que està establerta a Catalunya, aquests els donaran un complement de 200 euros mensuals mentre estiguin en situació d'ERTO. I llavors després hi ha un paquet d'ajudes per a empreses de treballadors que han hagut de posar-los en ERTO sempre quan justifiquis, evidentment, hi haurà un sostre de facturació. Crec que eren 2.000 euros per treballador fins a un màxim de 30.000, però, clar, amb la coletilla aquella que sempre diem, que durant tot l'any no el puguis acomiadar, si no faran tornar els diners. I després, les ajudes que ja han tret dos o tres vegades dels autònoms dels 2.000 euros, que és una paga única, que aquella que es va esgotar en poques hores...
Sí,
doncs sembla ser que també la tornen a treure. El que passa que ho van anunciar ahir els consellers, però no està encara el doc redactat, doncs, les característiques de cada mesura, el que has de complir i així, però bueno, anem per bon camí, per almenys, no?, dins del que està passant, que hi hagi ajudes.
Jo, de totes maneres, sempre us dic el mateix. Si voleu estar al dia, si voleu saber com us afecta a vosaltres, perquè, clar, tot això és tan... la informació que donem és tan genèrica, però després cada cas és tan particular que jo us recordo el telèfon de Q2 Consultors, 973-28-28-18, que és molt fàcil de recordar, 973-28-28-18. De veritat, que amb tot aquest desgavell dels ERTOs, que aviat portarem un any amb aquesta història, a Q2 Consultors, la Mireia sobretot, t'asseguro que està al dia, perquè cada dia estan llegint, preguntant, investigant. Que vols saber com t'afecta tu o com et pots beneficiar, o si pots o no pots, 973-28-28-18, explica el teu cas, que aquesta és la manera, i a partir d'allí, doncs, ja sabran, ells et diran què pots i què no pots fer. I el tema aquest de les ajudes dels autònoms i de Catalunya, exactament el mateix. Hem parlat amb la Mireia Planes, és llicenciada en Ciències del Treball i està portant el Departament de Laboral a Q2 Consultors. Mireia, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, fins la propera.
Minut i mig per sobre de 3:15, fem una pausa i arriba el Joan Bellmunt.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho. ¿Por quién nos importa? Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar. En tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Hola, soy el 2021. Entre el frío, la nieve y la lluvia, no has podido salir mucho de casa en enero. Por eso...
En Alena Fleurón Prolongado Chin Chin Especial Fiestas. Eliges un primer par de gafas y por solo un euro más te llevas dos gafas más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras. ¡Qué buena noticia! Compártela y ven esta semana a tu óptica Flelu. Más condiciones en óptica.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Attashi Cellular Cosmetics. La línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ens atansarem ja a la 1:00 PM. Ja saps que setmana sí, setmana no, està amb nosaltres el Joan Bellmunt, i per tant aquesta li toca. Joan Bellmunt, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Com estàs, Joan?
Molt bé, aquí esperant a veure si passen, si aquestes ventades tan fortes que van tenir divendres s'emporten la pandèmia a l'altra punta de món o ens la continuen deixant.
Home, hagués estat bé, eh? El que passa és que, o sigui, s'emporten tanques, s'emporten arbres, sostres d'alguna nau industrial, però el virus no marxa, amb el vent.
Sí,
no...
va ser impressionant, va ser impactant.
Sí,
les imatges que hem pogut veure publicades... bueno, una imatge impactant.
Sí, sí. Escolta, ja que ens diuen que s'ha de ventilar, i més que mai, això ja ens ho deien abans de la pandèmia, és que passa és que no en feien massa cas, però que s'ha d'anar ventilant de manera regular les cases, es veu que és molt important perquè l'aire que al final es queda dins, a vegades, està més contaminat, entre cometes, més contaminat que el de fora. Per tant, avui, ja que hem d'obrir finestres, pues, obrim la finestra dels records.
Pues molt bé, obrim la finestra dels records, Ricard, i agafant com a referència el que Lleida va viure, o Catalunya, va viure divendres passat, que va ser
aquella turbonada
impactant,
sí.
Pues jo he buscat els meus records i el meu arxiu i he trobat que això s'ha produït altres vegades. I on ho he trobat? Doncs pues mira, amb un vell manuscrit. Cal dir que aquesta, la troballa casual d'aquest manuscrit es va produir fa 20 anys. I va ser un manuscrit referent al poble de Bugirons, doncs que jo soc fill, i també de tota la comarca. I fa referència a les tempestes i tal. Què vol dir això? Vol dir que la persona, el ser humà, com l'Armand Álvarez o tanta altra gent, sempre ha tingut cura d'escoltar, d'anotar, de mirar i saber quin temps farà. No, endavant, des d'avui continua sent el programa del temps, el programa més vist de la televisió.
Home, jo ho dic sempre, és el que tothom, si està fent una cosa, calleu un moment.
Sí,
a veure
sí,
què
sí.
Diuen, quin temps farà, és així?
Que sí. Pues, avui agafant aquest vell manuscrit que arrenca del 1841 i els seus artífics van ser el mestre senyor Miquel Ricard, que gràcies a les seves anotacions fetes a partir de l'assentat 1841 ens obre la porta, pues, a uns coneixements que avui no teníem, no? I un dels temes interessants és precisament el de la climatologia. També parla del cicle pestífer, com del còlera. És curiós veure com es repeteixen les històries, perquè el flagell del còlera de 1885 i 1886, que també el descriu, és impactant, no?
Yeah.
Però a la climatologia, que és al que ens referim, perquè divendres passat Lleida va viure això, el seguiment que fa aquest manuscrit és interessantíssim. No sols de les Garrigues, sinó de tot Catalunya, perquè també parla de l'aiguat de Santa Tecla del 1874, però fem-ne unes breus aportacions. I l'apartat climatològic comença fent recordança que les acaballes del segle XVIII i l'inici del segle XIX van ser de molta duresa per la gent de la nostra terra, i d'una manera especial per la gent del secà, dels pobles de secà, no? Llavors ens va descrivint, vull dir, tota una realitat que volem aportar. Fins i tot el capellà del poble de Puigros, que es deia Francisco Blanc, en data de 1841, diu en una carta al bisbat que no pot viure perquè la gent se li ha matat les oliveres i li ha matat els fruits i no li porten res i no pot ni viure. I demana al bisbat a veure si el pot ajudar per poder subsistir. També es diu que el dia 1 de maig de 1857 va fer tan fred que va matar tota la vinya. El 15 de juny de 1857 va fer una gran pedregada que va malmetre els sembrats i la vinya. També el dia 21 de juliol de 1859 va fer una forta pedregada que va agafar tot el terme, vinya i oliveres. A la vinya li va fer molt mal, ja que no la va deixar... Perdó, ja que no va deixar res, i van ser molts els pobles que va agafar. Va baixar arruïnada grossa, etc etc. Cal dir que el 22 de juliol de 1860 va ploure molt, a les 4 de la tarda, i també va fer un bon patac d'aigua i calamar-se. Però potser el que més s'assembla al que vam viure divendres és quan parla de la creu trencada, la creu gòtica trencada, de terme, que diu que el dia 20 de gener, i aquí coincidís amb el mes, i quasi que amb el dia, de 1868, festa de Sant Sebastià a la tarda, va començar a posar-se negre a causa d'una gran borrasca, com si fos a l'estiu. Es posava tan negre que semblava que era de nit, com va passar divendres passat.
Sí.
Les bromes escargolaven i el vent bufava arrencant-ho tot. Igual com va passar divendres passat.
Això em sona molt, eh?
Ja que sí, és una repetició, és com si fos una fotocòpia.
Sí, sí, sí.
I diu que ja aixecava els pallers, que llavors hi havia les eres, i va ser tanta la força del vent que va arrencar arbres i teulats de casa, i fins i tot va tirar a terra i va trencar la creu de terme gòtica del poble de Puiggròs. Per tant, si en un breu espai de temps va passar això, i ara repetís, doncs vol dir que la història es va repetint. Hi ha altres curiositats que volem fer una mica també d'esment, si podem,
sí.
Que és que el 22 de gener de 1870, fins al dia 30 del mateix mes i d'any hi hagué una gran mortalitat d'oliveres. Ara també les oliveres es queixen als pagesos de que s'han esberlat i es estan morint. Doncs fixa't quina curiositat que el 22 de gener de 1870 també va passar el mateix.
Caram.
A causa del fred. Va començar a nevar el dia 22 de gener de 1870 i es giraven uns grans freds, molt forts, i també s'hi posava boira dos o tres dies i va matar tots els olivers i quedaren, i només va quedar vius els ametllers.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que la història es va repetint, i aquí sí que he volgut fer menció amb això perquè crec que valia la pena.
Home, la veritat és que, home, ja suposo que no exactament, però és que fins i tot l'època, i ja ens va dir el meteoròleg que no era comú ara el gener que passés, però per la descripció que has llegit és que estem parlant quasi bé, jo diria, del mateix fenomen meteorològic.
Sí, sí, jo també diria això. És més, hi ha un altre apartat que també per curiositat, i amb això vull dir, si vols, podem ja anar tancant aquest tema, que diu que el dia 16 d'agost, però això ja forma part més real del temps, perquè el juliol i agost amb sí. La calor, doncs les bromes es disparen molt, però el dia 16 d'agost de 1856, que era festa de Sant Roc, hi hagué tres tronades molt fortes, i la pedregada va afectar a diversos termes, com Arbeca, les Borges, Cullerols, etc. Diu a Cullerols, per sort, poca cosa, però algunes pedres van ser tan grans que una hora i quart després de la tempesta vam trobar dues pedres que al pesar-les feien 7 unces de romana. Nota pròpia d'aquest cronista. A Catalunya, una unça equival a 33,33 grams, de manera que 3 unces fan 100 grams. Així, 6 unces representarien 200 grams.
Déu-n'hi-do.
I com que pesaven 7 unces de romana, segons es descriu, estem davant d'una pedregada que va deixar anar pedres que una hora i quart més tard pesaven encara 250 grams, és a dir, un quart de quilo.
Home, això...
Que una pedra pesi un quart de quilo una hora i quart després de pedrega, això també ens parla de la magnitud d'aquesta realitat.
Home, ben violenta devia ser, les coses com
sí,
siguin.
Fins al punt que si tu vas pel carrer i cau una pedra
d'aquestes,
el cap te mata.
No, que sí, que sí. No, ara pensava en els arbres, però a nivell personal sí, que això, veiem, és que clar, cau de molt amunt, la pedra, vull dir que ve amb una velocitat que fa por.
Terrible, sí, sí. I a més, doncs, acaba, vull dir, aquest manuscrit, amb aquest temps de meteorologia, acaba amb la nit del 22 al 23 de setembre de 1874, que era la vigília de Santa Tecla, que va ser... que diu que a la nit va començar un terrabastall de trons i tot seguit es posava a ploure amb molta intensitat. La pluja va mantenir-se torrencial fins a les 6 del matí. Van caure moltes tanques de tàpia de corrals i tothom va anar cap a l'església a fer pregàries perquè s'acabés aquell diluvi universal.
Mm-hmm.
Avui sabem que aquell famós aiguat, denominat de Santa Tecla, va afectar tot Catalunya i va donar unes precipitacions de 350 litres per metre quadrat en 5 hores. Va causar 570 morts i molts ferits, a més de quedar derrocades més de 700 cases a Catalunya. O sigui que un dels pobles més afectats, per exemple, va ser la Floresta, mm-hmm. que va ser un dels pobles més afectats. Per tant, vull dir, veiem que estem davant d'uns fenòmens meteorològics que ara potser s'accentuaran amb el canvi climàtic, però que la història s'ha anat repetint. I ara, això sí, veig que s'està accelerant aquests canvis i s'estan produint més fenòmens virulents en moments puntuals.
No, la veritat és que el canvi climàtic o l'escalfament global, qui es pensi que només vol dir que pujaran les temperatures durant tot l'any, no està en el cert, eh? Vull dir, el cert és que cada vegada seran reaccions més extremes i més virulentes. Eh? Evidentment, a l'estiu farà més calor i, evidentment, la temperatura mitjana de l'any serà més alta, però això no vol dir que hi haurà dies que farà molt fred i que després ens poden arribar aquests fenòmens molt més agressius, com són aquesta turbonada que va passar la setmana passada.
Sí, que no estem preparats per aquestes coses.
No, ni molt menys.
L'única preparació és prendre d'una punyetera vegada consciència sí. d'aquesta realitat i complir
bueno,
tot
amb... I actuar i tenir paciència, perquè clar, això, ara fent les coses bé, no s'arregla en 4 dies. Hem de tornar a estar molt temps fent-ho bé, perquè si no, no.
Però es pot revertir.
Es pot revertir, sí. Sí, però s'ha de agafar consciència, com bé deies.
I
bé, doncs, avui a la finestra dels records amb el Joan Bellmunt, fixeu-vos, més de 100 anys enrere, estàvem parlant d'una situació bastant similar, amb dates bastant properes, per tant, ens ho ha recuperat, com sempre, el Joan Bellmunt. Joan, escolta, encantat, que acabis de passar bona setmana.
Molt bé, doncs dediquem aquest programa al nostre home del temps,
sí, senyor,
que també és una persona molt, molt meticulós amb això, que va prenent notes de tot el que passa. Una salutació cordial, encara que no el conec personalment.
Doncs a l'Armando Álvarez. Joan, cuida't, una abraçada.
Igualment, adeu.
Nosaltres ja busquem les senyals horàries. Arribem a la una. Mira, en pandèmia no ho sé, però quan estiguin fora de pandèmia ho hem d'arreglar, això. Joan, has de conèixer l'Armando. Arribem a la una. Després tornem amb la gastronomia avui. Viatgem a Perú.
Les notícies.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
La última hora nos lleva a Ceuta. Desde el jueves, las miradas se habían centrado en el consejero de Sanidad del gobierno ceutí, del Partido Popular. Se llama Javier Guerrero y es uno de los cargos que se ha vacunado sin corresponderle. Sus explicaciones fueron incluso más controvertidas que la polémica por haberse saltado la fila para ponerse la vacuna. Un consejero de Sanidad que públicamente se declara negacionista de las vacunas.
Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos, si yo no me vacunaba, ellos tampoco se vacunaban. O me vacunaba yo con ellos, o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui, porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
No me gustan las vacunas. Este consejero de Sanidad, que no le gustan las vacunas, se la puso y acaba de presentar su dimisión después de hacerse público que se vacunó sin tocarle. Se vacunó del coronavirus. Por lo demás, tenemos novedades en Aragón. El gobierno de Lambán acaba de anunciar el desconfinamiento de Huesca, pero las restricciones se endurecen en algunas localidades aragonesas. Enrique Pérez.
En concreto, de las tres capitales de provincia y de los seis municipios que estaban confinados desde el pasado 15 de enero, se levanta el confinamiento de la ciudad de Huesca y se mantiene el de Zaragoza, Ejea, Tarazona, Utebo, Teruel, Calatayud y Alcañiz. Además, en estas tres últimas se endurecen las restricciones debido al aumento de casos en las últimas horas. Sira Repollés es la consejera de Sanidad.
Una, limitación del consumo de la hostelería y restauración al exterior. Continúa el aforo del 50% en las terrazas, manteniendo el servicio de comida para llevar y cierre del interior de los establecimientos. Cierre de actividad no esencial, incluida cultura y espectáculos, a las 18 horas de lunes a domingo.
Repollés asegura que Aragón ha llegado al pico de la curva de contagios y que la incidencia acumulada en los últimos 7 días es de 380 casos por cada 100.000 habitantes.
La pandemia está poniendo en dificultades económicas a muchas familias. De hecho, ya se percibe un importante aumento de personas que recurren a la ley de segunda oportunidad para exonerar sus deudas. Hay despachos de abogados que cifran ese aumento en más de un 70%. ¿En qué consiste y quién puede acogerse a este mecanismo, Marta Ruiz?
Pues desde 2015 puede acogerse cualquier particular que no pueda afrontar sus deudas y necesite poner el contador a cero. Jordi Castell, experto de la Asociación Profesional de Administradores Concursales, ASPAC.
Que una persona natural que haya liquidado todo su patrimonio y haya intentado pagar sus deudas de buena fe, finalmente, si no lo logra, se le perdonen aquellas deudas que no ha podido pagar.
Hay condiciones de que la insolvencia no haya sido causada de manera intencionada y que no se tengan condenas firmes por delitos económicos. Quedan fuera las deudas con organismos públicos. El asesoramiento es fundamental porque se perderán todos los bienes.
Noticia en el Sevilla, que está cerca de anunciar un fichaje estrella. José Luis Corrochano.
Las próximas horas son claves para el acuerdo del Sevilla con el atacante del Atalanta, Papu Gómez. José Manuel Oliva, Sevilla. Detalles de esta operación.
El Papu Gómez ha tomado un vuelo hace una hora en el aeropuerto de Bérgamo y ya vuela hacia Sevilla, en donde tiene previsto aterrizar al filo de las 2 de la tarde. Nada más llegar, pasará reconocimiento médico y posteriormente se desplazará a las oficinas del club para firmar su nuevo contrato con el Sevilla. Recordemos, el Papu firma 3 años y medio hasta 2024. El Sevilla paga como traspaso al Atalanta de Bérgamo 5,5 millones como fijo y otros 3 en variables.
A esta hora debe comparecer Ronald Koeman en rueda de prensa previa al partido de Copa contra el Rayo Vallecano, después de conocerse la deuda del Barcelona, más de 1.100 millones de euros, y el impago de salarios a sus jugadores por falta de liquidez. Acaba de conocerse la convocatoria, vuelve Leo Messi tras 2 partidos de sanción. Hoy comienzan los octavos de final de esta competición de la Copa del Rey con 3 partidos, Valladolid-Levante a las 7 de la tarde y Girona-Villarreal y Betis-Real Sociedad a las 9 de la noche.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que la comunidad ortodoxa rusa dispondrá a partir de ahora de una iglesia para celebrar su liturgia en Granada.
Bienvenidos a vuestra casa, fue el saludo del arzobispo de Granada, Javier Martínez, al arzobispo Néstor de la Iglesia Ortodoxa Rusa al rubricar este sábado la cesión en usufructo por un periodo de 30 años de la Iglesia de San Bartolomé a la Comunidad Ortodoxa Rusa de la ciudad. Esta iglesia está ubicada en el Alto Albaicín y permanecía cerrada al culto desde el año 1965. La firma del acuerdo tuvo lugar tras la celebración de la Divina Liturgia Ortodoxa en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que culminó precisamente ayer. El arzobispo de Granada expresó su alegría porque de esta forma dos iglesias se acercan y sobre todo se acercan más a Jesucristo, que es la forma de estar más cerca unos de otros. Lo vamos a contar ampliamente al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de Lleida. Són ara mateix la 1 i 5 minuts, dimarts 26 de gener del 2021, la mitjanit d'aquest proper dijous a divendres. Comença la campanya electoral per les eleccions al Parlament de Catalunya previstes, de manera no definitiva, però tot sembla indicar que sí, el diumenge 14 de febrer. A través del magazín de COPE Lleida, durant les dues setmanes que duri la campanya electoral, podràs conèixer a bona part de les candidates i dels candidats, perquè els farem una entrevista a tots per preguntar-los i perquè ens expliquin, doncs, bé, què és el que proposen la seva agrupació política per les properes eleccions. Això serà ja a partir de la setmana vinent. Abans, però, avui, sense anar més lluny, tot seguit buscarem la previsió meteorològica, després l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Viatjarem al Perú avui, ens n'anirem a Lima, al Perú, i al nostre espai de gastronomia per conèixer a un sommelier que, bueno, un sommelier de Lima, de Perú, i a més ja aprofitarem per preguntar-li com està allí la situació amb el món de la restauració i amb la pandèmia, que recorda que és mundial, la pandèmia del coronavirus. I a partir de dos quarts, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Abans, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida predomini de cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts, tot i que al Pirineu, ja cap al final del dia, quedaran cels ennuvolats i no es descarten precipitacions amb la cota de neu sobre els 1.800 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i lleugerament més baixes a la resta, amb màximes previstes de 12 graus a la Seu d'Urgell, 11 a Balaguer, de 10 a Lleida, capital ja Tàrrega, i de 10 també a Viella. I si en referim al vent, tendirà a quedar durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara demà dimecres, esperem una jornada a Lleida amb cels ennuvolats al Pirineu amb precipitacions allà, mentre que la resta predominaran els cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts amb boires matinals a les comarques del sud. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran i d'una forma localment notable, amb unes màximes previstes que estaran sobre els 19 graus a Balaguer, sobre els 18 a Lleida capital, sobre els 16 a la Seu d'Urgell a Tàrrega i sobre els 11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
El Departament de Salut ha actualitzat la xifra de defuncions confirmades per Covid-19 a la província de Lleida i puja fins a 642, 20 més que en l'anterior actualització. Això no vol dir que hagin mort en les darreres 24 hores, simplement són aquests recomptes de dades que queden penjades a diferents hospitals i que Salut va fent recompte. Per tant, són 20 més que la darrera vegada que es va fer el recompte general. 642, de les quals 19, d'aquestes 20 més que hi ha hagut, 19 són a la regió sanitària del Pla de Lleida. Pel que fa als nous contagis, Salut notifica 218 nous casos diagnosticats a través de PCR, 176 al Pla i 42 al Pirineu. El total de la província de Lleida puja a 31.158 persones. El nombre d'hospitalitzats baixa amb 10, es queda a 196. Ara, això sí, el que continua pujant és el nombre de malalts crítics a les UCIs de Lleida. Puja 4 més que ahir i es situa amb 33. Ahir recordo que havia pujat 4 més respecte el divendres. Parlant de vacunes, el Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d'Ús Humà, integrat pels centres autonòmics de farmacovigilància i coordinat per l'Agència Espanyola de Medicaments, ha identificat tot just 374 notificacions d'esdeveniments adversos entre les més de 494.700 persones vacunades fins al passat 12 de gener. És a dir, per ficar-ho amb tant per cent, just un 0,08% dels que van rebre la vacuna de Pfizer han desenvolupat alguna cosa. O sigui, que alguna cosa no ha anat bé. Alguna al·lèrgia, algun malestar, alguna història. Re que no hi hagués, que no estigués previst, o sigui, res que sigui desconegut o que sigui motiu de preocupació. Parlem d'un 0,08%. A hores d'ara, a la regió sanitària del Pla de Lleida s'han administrat 10.824 dosis de la primera vacuna, de la primera dosi, i 1.080 de la segona dosi. No estan arribant vacunes a la Unió Europea, i evidentment, si no arriben a la Unió Europea, tampoc arriben a Espanya i no arriben a Catalunya. Per tant, ja va dir Salut que a hores d'ara es prioritzaria l'administració de la segona dosi a totes aquelles persones que han rebut la primera, per no perdre l'efecte, perquè recordem que si passen les 3 setmanes, els 21 dies de la primera dosi, doncs s'ha de tornar a començar i seria perdre una dosi. Per tant, a partir d'aquests propers dies s'intensificarà el posar la segona dosi a totes les persones que ja van rebre la primera, amb el qual els de la primera dosi no pujaran. Per tant, no guanyarem vacunats, almenys momentàniament, fins que es puguin lliurar més dosis de vacunes. Al Pla de Lleida tenim una RT del 0,97. La RT, ja sabeu que és la velocitat de reproducció de la malaltia, i el risc de rebrot el tenim a 499. A l'Alt Pirineu i Aran és de 573, el risc de rebrot, i la velocitat de reproducció, la RT, ha pujat al 1,03. A nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot és de 589 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia és de 0,94. Marxem cap a la gastronomia. Anem a viatjar, va.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, l'espai de gastronomia que ens durà directes cap a 2:15 de la tarda. Ja saps que que estic ben acompanyat tots els dimarts pel sommelier, pel nostre, ja anava a dir pel meu. Ja me l'havia apropiat, pel meu, no, pel nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal, bon dia?
Què tal, bon dia?
Això és que traeixen les paraules, eh? El meu sommelier, tu. Jo, de totes maneres, jo amb el Felip sí que és veritat que quan tinc un dubte li poso un missatge i... Escolta, Felip, tinc un dinar a casa i faré això, carn o un peix i tal. Amb què l'acompanyo? Ja està. Això és el sommelier a casa, com el que diu.
Sí.
Escolta, en temps de pandèmia, que tot és de manera virtual... Bueno, potser és un servei que et podries plantejar, eh? Dir, escolta, bueno, ho podem fer, no? Bueno, no ho sé.
Sí, no, és una opció.
Tenir el sommelier a casa, tu, és una...
Sí.
Bueno, escolta, tornem a viatjar avui, eh? Ho fem virtualment, perquè la gent no s'espanti, eh? Però viatgem i anem lluny, eh? Jo no sé quants quilòmetres en línia recta hi ha, però...
Avui cruzamos el charco, así parlant coloquialmente,
sí.
Y ens anem a Perú, a Lima.
Poca broma. I com és que anem a Perú? Qui coneixes, bueno, pues, tu a Perú?
Xerrarem amb un gran amic meu, que es coneixem per les redes per part d'un altre amic meu i d'ell, que se diu John Santa Cruz, que és director d'una revista que se diu Cóctel a Perú, i bueno, pues pararem amb un dels millors sumillers que hi ha a Perú.
Imagina't.
Actualment, i un gran artista també.
I tu això ho has començat a través de les xarxes socials, eh?
Per part del John Santa Cruz, que és el director de la revista Cocktail, i ell col·laborava com a sumiller al José amb aquesta revista, i vam fer amistat i no ens hem vist en persona, perquè ara és molt difícil.
Ja.
Però bueno, tenim les mateixes inquietuds i ja fa temps que nos coneixem i per mi era fantàstic tindre l'avui a l'espai gastronòmic, no?
Molt bé. Ell es diu José Bracamonte i estem trucant a Lima, Perú, que està a unes 15 hores des de Barcelona en avión. José, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas. Bueno, un gran placer poder cruzar kilómetros, cruzar el charco, cruzar continentes y encontrarnos en este espacio, ¿no?
Oye, esto de las nuevas tecnologías, bueno, el teléfono no es que sea una nueva tecnología, pero bueno, por así decirlo, es genial, ¿eh? Estamos hablando, tú ahora mismo, son las 7 de la mañana, estás en Lima, ¿eh?
Así es, en Lima.
Muy bien. José, oye, me han pasado un poco de currículum tuyo. Vamos a hablar sobre todo de la faceta de sumiller, pero después te preguntaré de la otra, porque de la artística veo que también tienes una lista de experiencias larga,
Ahí estamos, siempre. Bueno, lo que pasa es que toda mi familia es de mi madre es una actriz muy famosa, mi padre ha sido un grafista muy famoso aquí, entonces al final
claro.
Yo traté de moldear un poquito todas esas habilidades gracias al mundo de la sumillería.
Muy bien. ¿Cómo se llama tu madre?
Me daba trabajo. Mirna Bracamonte.
Mirna Bracamonte, muy bien.
Así es, tiene como 50 años actuando.
Ajá.
Y sí, es una figura por aquí importante del teatro y de la televisión.
Claro, entonces tú has crecido entre artistas.
Era como obligatorio hacer algo, ¿no? Y entonces me he desarrollado de varias formas para que sea un negocio, ¿no?
Oye, José, pues tú has crecido entre artistas, pero ¿cómo descubres el tema de los vinos, de la sumillería?
Ah, porque, bueno, mi madre había estado muchísimo tiempo siempre en el mundo del arte. Entonces ya cuando yo soy muy chico, a los 7, 8, comienzo a bailar, comienzo a cantar, pero de alguna manera lo hacía bien, entonces me metí a clases, seguí, comencé a escribir en la música, comencé a cantar, no sé qué, y de alguna manera mientras iba confiando en esos valores, en ese arte, aparece mi madre que me dice y me propone un negocio y me dice, mira, tú me has salido ya muy artista ya. Entonces, ¿qué te parece si invierto en una carrera tuya que no tenga nada relacionado al arte? Para asegurarnos el éxito.
¿Y qué cara se te quedó?
Entonces, yo dije, bueno, okay, o sea, de alguna manera voy a seguir en el arte.
Claro.
Pero me está proponiendo algo que si lo hago bien, de paso que la hago feliz, la mantengo tranquila y de paso como que económicamente nos aseguramos, ¿no? Entonces, cosas de Dios, cosas del planeta, acepté y me metí a estudiar hotelería porque mi hermana había estudiado hotelería, le había ido bien. Y a mí siempre me ha gustado hacer sonreír a la gente, hacer feliz a la gente. Entonces, sacando una raíz cuadrada de la hipotenusa, dije, bueno, la hotelería me va a llevar a atender a la gente, a hacerla sonreír y con eso pagar mi arte, ¿no? Pero al final, estudiando mi institución hotelera, y había estudiado inglés, estaba comenzando a estudiar francés y estaba como que concentrado en el área, conozco a una sommelier peruana que me llevaba como 15 años. Y que pone, y que estaba trabajando en el Costa Verde, que tú sabes que en el Costa Verde, en los años 90, era el primer restaurante que prendió los fuegos artificiales de la gastronomía por este lado del Perú. No siempre estoy en esa época, bueno, España, Francia, Italia, reyes, ¿no?, de la gastronomía, pero por acá había un restaurante que ya se estaba de alguna manera rankeando como un restaurante de lujo, que estaban viniendo chefs de otros lugares del mundo porque querían ir a ese restaurante, el Costa Verde. Y ella había un tiempo estado ahí de sommelier, luego ella se pasa a otro restaurante que se llama La Carreta de Sommelier, y yo ya me estaba escuchando de ella, pero a mí me parecía que el sommelier más bien era algo así como un cargo en algún ministerio. No me parecía que sea algo que sea relacionado a la gastronomía. Me parecía, imagínate, algo tan protocolar y tan responsable de algo, y siempre con una vestimenta y con una medalla colgada, que era como que posiblemente era un catedrático.
O sea que, José, esto era totalmente nuevo para ti, ¿eh?
No, yo no sabía absolutamente nada. Recuerda de que
en el
97 que yo me meto a esto, la gastronomía en el Perú,
ajá,
sí tenía todos sus cimientos y todas sus recetas y todo, pero nadie lo difundía.
Claro. Oye, tal como lo has explicado, Felipe, esto lo tenemos que llevar a la televisión, ¿eh? De ahí sale una serie, ¿eh?
Bueno, yo creo que José podría ser
un culebrón.
Principalmente el actor de su propia vida.
Claro,
ya le pone, hombre, la música, ya le pone la banda sonora a muchas telenovelas en su país, y podría ser tranquilamente. Bueno, creo que lo podríamos hablar, ¿eh?
Hombre, José, tú te interpretas a ti mismo, ¿eh? O sea, tú haces tu papel.
Los niños eran de Lleida, por eso, ¿eh?
Trabajemos, es un año de proyectos, ustedes saben.
Muy bien. Oye, José, actualmente, ¿dónde...? Porque tú también, aparte de aprender el oficio de la sumillería, veo que también te ha gustado mucho el enseñar, ¿eh? También.
Sí, vengo de una familia que hay muchos profesores y maestros catedráticos que sí, toda la vida han enseñado. Y a mí, de casualidad, yo cuando empiezo en el mundo de la sumillería, ya cuando yo regreso de Canarias y de Ribera del Duero, tipo en el 2000, al Perú otra vez, es ahí en donde nace en mí una flor de tratar de compartir el conocimiento, pero dentro de las escuelas hoteleras y gastronómicas que se estaban poniendo de moda en ese momento.
Uh-huh.
Y tuve la suerte de la escuela donde estudié hotelería, que es en Fotur, de donde han salido muchos de los más rankeados hoteleros. De ahí que tuve la suerte de estar, porque estaba frente al mar en realidad, la escogimos porque estaba frente al mar, no porque era buena, uh-huh, no sabíamos que era tan buena. Cuando regreso, dentro mío digo, ya bueno, vamos a compartirlo, pero no tiene que haber una técnica, tiene que haber pedagogía. Entonces esa misma escuela donde estudié hotelería me propone enseñarme a ser profesor y ser profesor de ese curso dentro de... Entonces hace 20 años soy profesor de ese curso, hasta
muy bien,
hoy.
Muy bien.
El mundo del vino enfocado a un sommelier junior.
Muy bien.
No, que está todavía creciendo en la hotelería, pero que si de alguna manera pasas por ese pequeño cursito y en tu futuro está la luz de ser sommelier, bueno, ese es el curso que mereces, ¿no? Y si no, ya en tu vida diaria lo tendrás.
Oye, José, te voy a preguntar una cosa que no es con qué vino acompaño un plato, sino que si yo vengo a Perú, hablo de comer ahora, ¿eh? ¿Qué plato de Perú no me puedo perder?
Un ceviche.
Sí, esta es muy buena pregunta. Mira, yo creo que primero debería hacerte una pregunta, ¿no?
A ver.
¿Pescado o carne?
No, yo lo que me digas. A mí me gusta todo. Bien. Que también es un problema.
Yo creo que deberías probar el pescado, el universo de los pescados y los mariscos peruanos. Tenemos, de hecho, tres regiones bien marcadas en el Perú, en el universo de sabores, que es la costa, la sierra y la selva. Y cada uno tiene historias, colores,
Claro. Culturas,
denominaciones, pero las tiene, son tan, cada una de estas tres regiones está tan cargada de información que más bien habría que jugar con lo que posiblemente a ti te guste, ¿no?
Pero oye, a ti, yo ya te pregunto a ti, yo te pregunto a ti. Oye, ¿qué plato
yo
me tengo que perder?
Un arroz con marisco.
Vale.
Puede sonar sencillo, arroz.
No,
pero aquí, por ejemplo, en el norte, en Chiclayo, de donde es mi padre, hay un carácter, una fuerza, un perfil, un estilo de vida, una visión de la vida súper salvaje, de fuego. Uh-huh. A la gente le gusta comer complejo, le gusta comer grasa, sazón, y una serie de datos que ya lo regional le aporta a ese plato y lo convierte algo así como en una paella, ¿no? Ya sabemos muy bien de dónde viene nuestra influencia. Mm-hmm. Lo convierte algo así como en una paella o en un arroz medio jugoso, embebado con algunos mariscos y unos pimientillos. En realidad creo que eso es algo que deberías probar, por lo que ustedes quieren allá, ¿no? Y como que encontrarse sí. también con el mar y un poco con el juego de la... Eso es algo medio moro también, ¿no?
Bueno, vamos a tener un problema porque primero que estamos en tema de pandemia y para venir, para movernos es un problema. Fíjate que no nos dejan, fíjate que ahora no nos dejan salir de nuestra ciudad ya. Pero es que claro, coger el avión y venir a Perú para probarlo, pero bueno, todo se anda.
Pero esto va a ser muy pronto, vas a ver.
Sí. Estem trucant a Lima, a Perú. Yo he mirado ahora en línea recta, estamos llamándote desde 10.000 kilómetros de distancia.
Imagínate.
Pero tú imagínate que estamos llamando a Perú, que es donde nace el río Amazonas, donde tenéis una costa larguísima hacia el Pacífico. Y claro, supongo que eso impregna carácter a todo lo que es el tema de la gastronomía, que otro día con más tiempo hablaríamos y profundizaríamos, ¿eh? Al principio de la entrevista decía que tú tenías una faceta artística, porque y Felipe ya nos lo ha medio avanzado, porque tú también cantas, ¿verdad?
Sí, porque bueno, desde chiquito siempre bailé, siempre canté, siempre escribí poesía. Y a los 12 años ingresé al coro del colegio. Sí. Ahí seguí cursos de canto, más cursos de canto, y a los 17 ya comencé a grabar. Me recomendaron que me meta a grabar con profesionales canciones propias que yo tenía. Entonces, como comencé a trabajar, ya tenía pasta. Y todo lo invertía en la música, ¿no? Y entonces comienzo a... Siempre me gustó escribir. Justo escribo un... yo me conozco, por ejemplo, con Felipe en una revista que se llama Cóctel a través de redes, ¿no? Uh-huh. Pero yo también escribo un periódico donde he tenido la suerte hoy día de que para que lo chequeen. Se llama Gestión. He publicado una entrevista que le he hecho a Felipe también.
Ajá. A ver, que Felipe esto se lo había callado, ¿eh? A mí no me lo había dicho, ¿eh?
No, pero la ha publicado hoy la entrevista.
Ah, vale.
Entonces, yo muy agradecido de poder tener la oportunidad de hablar de los vinos de Lleida.
Muy bien, oye,
ojo, claro, hay que hacer publicidad en las regiones, es la mejor forma, ¿sí o no?
Claro que sí.
Bueno, para que lo veas, en gestión.pe, ajá, es la plataforma. Y el link se llama El Vino de la Semana.
Muy bien.
Pues... ahí publico todo sobre vinos, gastronomía, alcohol y no sé qué. Ya, pues entonces comencé a grabar y seguir clases de canto hasta que me comienzan a llamar a decir, oye, me gustaría que hay que grabar un comercial, te contratamos para poner tu voz. Y yo le dije, perfecto, entonces con eso seguí grabando. Entonces han pasado 15 años y he publicado 5 discos.
Casi nada.
Que están en Spotify o en iTunes, ya sabían. Contraté a los mejores arreglistas y músicos y productores. Es más, trabajé con por redes, muchísimos años de casualidad. Me contactó de Duol Ives, que es sobrino de Gran Django, que es un gran productor, es catalán también. Y Edu me busca y me dice, oye, estoy yendo a Perú. Te puedo grabar un disco, y grabamos un disco que se llama Lima, mi vida, lo pueden encontrar. Imagínate. En Spotify, es un disco de 8 canciones, lo grabé con él, artista, pianista, productor, corista, es un grande, Edu Olivet.
Pues como, nada.
Ahí está, lo puedes encontrar por ahí, y así fueron llegando canciones a las novelas de la televisión.
Es que no se sabe nunca, José.
Con eso fui seguir trabajando en la familia y ya más feliz, más tranquilo.
Muy bien.
Entonces, entre restaurantes y hoteles.
Hoy hemos conocido a José Bracamonte desde Lima, Perú. Es una pasada que podamos hablar a esta distancia y conocer a gente, su vida, su experiencia, la de José Bracamonte, que es muy joven todavía. Fíjate la de cosas que ha hecho, lo que te queda por hacer, José.
Ahí vamos con todo.
Oye, ¿algún proyecto así de futuro que puedas explicar?
Siempre haciendo lo posible por apoyar el universo de la cinelería. Uh-huh. Tengo un programa en televisión, en un canal que se llama Willax, que sale los domingos a la 1:00 p.m. Uh-huh. Es un programa donde se habla de vinos de una manera sencilla.
Muy bien.
Se llama Vida y Estilo. Y está hecho para que la gente no se asuste con el vino. La gente le tiene mucho temor al vino.
Es verdad.
Porque aquí la gente ve el vino como algo superficial o extremadamente glamoroso, cuando en realidad el vino es de casa, el vino es de campo, el vino es de parral, el vino es de es bohemio.
Pero tienes toda la razón, con todos los humildes que hablamos siempre te dicen lo mismo. Hay que perderle el temor, porque bueno, quizá técnicamente la gente no acabe de entender, pero al final la gente también sabe lo que le gusta,
Claro.
Sí.
Claro, bueno, el gusto no le va a cambiar, el gusto no le va a mentir.
Evidentemente. Pues hemos conocido hoy, hemos hablado con José Bracamonte. Oye, José, que ha sido un placer conocerte,
No, por favor, mucho gusto. Y nada, mucha fuerza en estas épocas. Hay que salir adelante, los restaurantes
van
a salir adelante, todo va a regresar con fuerza, hay que estar positivos e ir preparándonos por el momento en el camino para lo que viene.
José, no te lo iba a preguntar, pero mira, ya que estamos llamando tan lejos, ¿cómo tenéis el tema de la pandemia, del coronavirus en Perú?
Yo trabajo en un restaurante que se llama Baco, Vaca. Aquí estoy hace 3 años. Es un restaurante que vendemos la mejor carne y aparte algunos platos interesantes, porque los dueños son japoneses, el señor David Sakijama y socios. Uh-huh. Entonces hay un estilo, ¿no? Pero a la vez también, como hay un estilo, hay todo un estudio y una organización y una administración para poder sobrellevar esos tiempos, ¿no?
Yeah.
Más o menos en julio es cuando recién se abre la posibilidad de que luego del aislamiento, del cierre, podamos utilizar el servicio de delivery. El delivery tuvo que cambiar toda una fórmula, una visión, marca, producto, llegar, tú sabes cómo, acá la gastronomía es bien pesada, es muy fuerte, la gente es muy exigente a pesar de estar en pandemia, y la gente que quiere comer bien te solicita un plato, un restaurante de lujo, aunque no lo creas, hay todo un tema, ¿no? Es todo un protocolo.
Ya.
Entonces, ahí se abrió el delivery y más 2 semanas después se abrió la posibilidad de atender a 40% de salón.
Ya.
Entonces, convertir el restaurante en un camuflaje de bioseguridad es todo un tema, es un costo de inversión.
Claro.
Pero poco a poco hemos tenido que seguir las reglas. Bien, felizmente el público ha reaccionado y tenemos gente. Y estamos trabajando bajo el 50%.
Bueno.
Desde julio hasta el día de hoy.
Bueno, todo el mundo está igual de mal, por así decirlo, y quizá en épocas diferentes, porque hay diferentes oleadas, pero bueno, está todo igual. En fin, José Bracamonte, ha sido un placer conocerte, cuídate mucho, gracias por atendernos.
Pásenlo bien, aquí estamos.
José, un abrazo, hablamos luego más tarde.
Muchas gracias.
Cuídate, hermano.
Gracias, chao.
Ojo, poca broma que podían parlar de tantes coses diferents, de música, de cant, de vins, de cuina, escolta...
Ja t'ho vaig dir, que és
todo un artista. I en aquest cas veiem que el vino és cultura.
Sí, sí, sí. Molt. No, 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 la veritat és que veus, a vegades va bé sortir i anar-te'n molt lluny del teu, la teva zona de confort, per entendre'ns.
Sí, sí, sí.
Hem anat fins a Lima, Perú, 10.000 quilòmetres en línia recta, és igual, estan a les costes del Pacífic, per tant, és tot un altre món, una altra cultura, estan banyats per unes altres aigües, i per tant, a vegades relativitzes segons quins problemes, no parlo ara de la pandèmia, sinó d'altres històries, en fi.
Exacte.
En fi, mira, cada dimarts aquí a la gastronomia, coneixent persones, avui el José Bracamonte, que ha sigut tot un plaer, i és una gestió que com cada dimarts ens ha fet el nostre sommelier, el Felip Urbano, qui li agraeixo, com sempre, públicament. Felip, escolta, gràcies per tot i cuida't força.
No, molt bé, cuida't, una abraçada.
Cinc minuts per sobre de dos quarts de dues, fem una pausa ràpida i de seguida estem a la tertúlia dels polítics. Avui jo t'avanço la darrera fins al proper 16 de febrer.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Oye, Fouto, ¿qué ha pasado con el Jaén?
Está la cosa muy revuelta.
El presidente es Andrés Rodríguez.
Hola, buenas noches.
Entonces, ¿el capitán sigue siendo el capitán del equipo o le ha echado?
Lo que habla del vestuario, pues creo que son cosas de vestuario.
Algo ha pasado, entonces.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Empezamos por lo último, por el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola. Preguntaba al Cholo ahora. Yo le he dicho que este equipo, entre las cosas que ha ganado, es que cuando el rival se pone por delante no tiembla y para darle vuelta al partido no se desangra.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Sap que ja anem decididament per arribar a les dues de la tarda amb aquest dimarts 26 de gener del 2021, un dia en el que tant avui com sobretot demà, com ens ha dit el nostre meteoròleg, la temperatura màxima serà alta, molt alta per les dates en les que ens trobem, però és que estem parlant de temperatures per sobre dels 15 graus, potser fins i tot demà. Ja en parlarem d'això, perquè l'altra temperatura que comença a pujar és la temperatura política. Finalment, bueno, finalment, de moment, fa cosa dir-ho, però bueno, de moment hi ha eleccions al Parlament de Catalunya el proper diumenge 14 de febrer. Recordo que el Tribunal Superior de Justícia té fins al dia 8 per pronunciar-se. Vaja, estaria 6 dies, només. Però vaja, el mecanisme d'eleccions ha d'estar en marxa i, per tant, aquesta propera mitjanit de dijous a divendres, que amb el toc de queda doncs no es podrà fer a la mitjanit, però per entendre'ns, a partir de les 0 hores del divendres comença la campanya electoral. Com ja és tradicional a COPE Lleida, farem una cobertura àmplia amb totes les candidates i amb tots els candidats de la demarcació de Lleida, i justament per això durant la campanya electoral el que fem és suspendre la tertúlia dels polítics, perquè no ens hi caben tots aquí. Llavors donem les mateixes oportunitats a tothom. Per tant, avui és la darrera tertúlia dels polítics abans de les eleccions del 14 de febrer. Per tant, la següent ja serà el dimarts 16 de febrer. Els vaig somriure a tots aquí a les... Si els dono festa i se'n riuen. En fi, va, anem directes, que us presento. Avui està amb nosaltres la Helena Ferre, del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia a totes.
Que bé, això, eh? Us dono festa.
Bé, està bé, Ricard. Una miqueta de descans.
Bé, ja tindreu suficient feina, les coses com sigui. També està amb nosaltres, per part del Partit Popular, la Marisa Xandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que també has somregut.
A mi, això de festa no, eh? No. A mi em gira molta feina.
Per això. Llavors, mira, també us ajudem una mica. Escolta, que sé que tindreu les agendes a tope, eh? Per part dels Ciutadans ens acompanya la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Bueno, s'agraeix això d'aquests dies, però bueno, estem a full time també, com ha dit la Marisa, no? A tope també, perquè la campanya, lògicament, a part de les dificultats, serà forta, sí.
Clar.
Sí.
Bueno, forta i ràpida. Bueno, ràpida. Durarà el que sí. Dure sempre, 2 setmanes, però com que sempre hi ha la sensació permanent que estem en campanya aquí, doncs al final se fa tot molt llarg. I també està amb nosaltres, per part d'Esquerra Republicana, el Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i a tots els oients. I sí, la veritat és que estem en constant campanya, sí. I bé, doncs tots els regidors i regidores, doncs ens toca aportar.
Clar que sí. Excuse la seva presència, la Marta Gispert, per part de Junts per Catalunya. I, home, jo crec que el tema és justament aquest, ja que avui és la darrera tertúlia que fem abans d'entrar en campanya electoral i que, bueno, ja a través de xarxes socials i d'altres mitjans ja veiem que està tot en marxa. Bueno, com us plantegeu aquesta campanya i com creieu que anirà tot plegat i com us anirà? Helena.
Bueno, hi ha un silenci.
Sí, bueno, no, l'Helena té el micròfon tancat perquè està en cotxe i molt bé, es muteja, com que l'he escoltat, que s'ha desmutejat, li donem pas, eh? Helena, digue'm.
Ara, gràcies, Ricard. És que estem tornant precisament de Mollerussa amb una trobada que hem fet amb la bona gent, doncs, de la Casa Canal, amb el tema, doncs, dels canals d'Urgell, aquest projecte que tenen de remodernització del REC, i precisament, doncs, clar, nosaltres aportem la campanya des de la proximitat, entenent, doncs, que hem de posar sobre la taula realment aquest desequilibri territorial que hem patit a les Terres de Lleida. Entenem que s'ha de prioritzar també, doncs, totes les demandes que fa la gent del Pirineu i de l'Aran i no aplicar-nos aquest centralisme, no?, que a vegades, doncs, patim i posem de manifest en Barcelona, doncs també que no sigui una campanya centralista a la ciutat de Lleida. Precisament el nostre candidat, el Jaume Moya, és doncs una persona que viu actualment a la Segarra i que per tant, doncs, coneix perfectament més enllà de Lleida ciutat, que és el que necessitem.
Marisa, què demanaves?
Sí, a veure, jo en la línia de l'Helena, no? Evidentment serà una campanya de proximitat, bueno, com són la majoria, però sí que és cert que, a veure, que estem molt limitats, no? Davant la situació en la que ens trobem, doncs és difícil doncs, poder fer campanya com habitualment entenem, no? Vull dir, sí. Jo penso que és una campanya molt atípica, serà aquesta. Evidentment passarà molt ràpid perquè, clar, fa 4 dies que s'ha confirmat que hi haurà eleccions el 14 de febrer, tot i així no sabem si el 8 de febrer ens diran que, en plena campanya, ens diran, doncs, que se suspenen, i per tant, jo crec que és, clar, hi ha molta incertesa, no? Hi ha una incertesa absoluta, sobretot per part dels candidats, no? Bueno, evidentment, tots estem amb les piles posades, tots hi hem concertat entrevistes als mitjans, sabem els debats quan seran, però clar, tot està en l'aire, no? Repeteixo el que diu l'Helena, no? Tema de proximitat, sobretot vetllar per les nostres terres, no? Per Lleida, per Pirineu i per l'Aran, i en defensa de lo que és nostre.
Ignasi.
Bé, és una campanya, com han dit les meves companyes, no? És diferent, tothom ens estem reinventant com podem fer certs actes o certes tertúlies o altres actes que, doncs, que veníem fent fins ara, amb els nous mecanismes, doncs, digitals que tant ens han portat, doncs, aquest any. I sí, no? Vull dir, cadascú doncs, està centrat en el seu municipi, campanya de proximitat com, com no pot ser d'una altra manera, i aportar tot el millor doncs, de nosaltres cap a una Generalitat que surti un govern fort i un govern ampli.
Maria.
Sí, bueno, sí, potser sí que serà una campanya de proximitat, no? Com ara deien les meves companyes, però sí que és cert que no per això serà una campanya completament atípica, no? O diferent al que estem acostumats amb el tema de campanya precisament per totes les restriccions de mobilitat, per també les pròpies restriccions, com no pot ser d'una altra manera, que tindrem els partits per fer precisament aquesta campanya. Sí que volem destacar nosaltres, per suposat, estem ben preparats i estem preparats i sobretot molt predisposats a per fi fer un canvi, apostar per un canvi de govern, per un canvi constitucionalista, perquè pensem que és una oportunitat ara per ara a Catalunya perquè el canvi constitucionalista que s'ha de produir es produeixi ja d'una vegada. Sí que també volia aprofitar, també potser no, aquesta tertúlia ens dones l'oportunitat, Ricard, d'insistir amb el vot per correu, animar la gent sí. que faci el vot per correu, perquè evidentment doncs, totes aquestes restriccions i les mesures de seguretat que hi haurà als col·legis doncs, també és un bon moment per recordar-li no, al ciutadà de que aposti pel vot pel correu, perquè s'exposi el mínim possible i perquè el sistema de vot per correu és un sistema que funciona i a pla s'ha ampliat el pla més enllà del dia 4 i per tant, o sigui, és una oportunitat per demanar també el vot per correu i animar tothom que surti a votar perquè és molt important.
Escolteu, la Helena ens parlava del desequilibri territorial. A part d'aquest, quins són els grans temes que creieu que un partit que es presenti per Lleida no pot obviar?
És que jo crec, Ricard, que tot van... És a dir, nosaltres com a mínim tenim molt clar que quasi pràcticament els aspectes importants que mereix el territori pivoten sobre o tenen com a conseqüència aquest desequilibri. No? Parlem doncs, de mobilitat, parlem d'infraestructures, parlem d'aquest pla de rodalies que el senyor Gavín ens ha promès i repromès en cada campanya electoral. Parlem doncs, del dret a la salut, per què? Perquè doncs, el nostre territori ara més que mai ha patit com pocs el fet que no s'hagi invertit i que s'hagi retallat en salut. I posem per exemple doncs, el tema de Tremp, però és un dels molts, no? La garantia de que les dones també del nostre territori tinguin dret a l'avort com qualsevol altra dona de Catalunya i també, doncs, òbviament a les oportunitats pels joves. Entenem, doncs, que el nostre territori i sobretot l'Alt Pirineu i l'Aran mereix els drets, sobretot de la joventut, amb el tema del dret a l'emancipació i sobretot el dret a l'habitatge. Nosaltres entenem i pivotem sobre fonamentalment aquests inputs.
Marisa, que no pots renunciar si et presentes per Lleida a demanar?
A veure, jo crec que el tema de Rodalies és importantíssim i crec que és una demanda social, no? Fa molt temps que anem darrere i aquí doncs, crec que s'ha de donar molt la batalla. El tema econòmic, o sigui, després de tots els sectors que han patit doncs, de forma tan severa doncs, totes les restriccions, els confinaments aquí a Lleida de forma molt especial, no? Doncs cal fer propostes en positiu. Nosaltres bàsicament el que demanem és una baixada d'impostos que en aquests moments, bueno, com molt bé sabeu, doncs Catalunya és la comunitat autònoma que més impostos estem pagant i per tant aquí doncs, a Lleida doncs, ens afecta molt directament, no? I després per mi també hi ha un tema fonamental que és el tema de l'agricultura i el tema de la industrialització, no? S'ha de fer una aposta ferma perquè hi hagi molta més indústria aquí i perquè el sector primari i l'agricultura doncs, es pugui desenvolupar com ha de ser i no amb les traves burocràtiques amb les que es troben, amb la manca d'ajuts i sobretot el que s'ha de procurar és que hi hagi un relleu generacional per evitar doncs, la despoblació i aquesta Catalunya buida doncs, de la que a vegades parlem. Mm-hmm.
Ignasi, què no s'ha de renunciar, què no ha de renunciar un partit que es presenti per Lleida?
Doncs crec que aquí anem bastant en sintonia, no? Jo crec que primordialment doncs portar el màxim d'inversió cap al territori, tenir una mirada diferent envers els diferents territoris de tota Catalunya, si parlem de la mirada que pot tenir Barcelona envers o de la capacitat que exerceix Barcelona envers doncs cap als diferents dels territoris de la resta de Catalunya, posar-hi fre al despoblament doncs, rural. És molt important doncs, que les persones als pobles puguin créixer i puguin viure i puguin desenvolupar-se com a persona i professionalment. I també la inversió doncs, amb indústria, no? Genera llocs de treball. I la veritat que industrialitzar Catalunya, com ho ha fet des de fa molts anys el País Basc, és una molt bona manera per recaptar doncs, inversions doncs, cap al territori.
Maria Borrell.
Sí, bueno, sembla una mica, no?, que estem veient els programes una mica electoral de tots els partits per Lleida. És un bon altaveu, estem en campanya totalment. Lògicament, des de Ciutadans hi ha moltes coses que coincidim amb la resta de companys que ara aquí ho han exposat, però sobretot, molt important, evidentment la mobilitat, les infraestructures, però molt important és evitar que el talent del territori l'abandoni. Aquesta fuga, no?, de talent que es produeix des de Lleida o des de la província de Lleida cap a altres llocs del territori de Catalunya, i s'ha d'apostar pel desenvolupament empresarial. També és una gran aposta, que el que s'ha de buscar és aquest equilibri, perquè aquí a les terres, o sigui, a les terres de Ponent, es produeix aquest desenvolupament empresarial que és tan necessari. Tenim, evidentment, molts metres, molts quilòmetres de superfície on s'hi poden instal·lar moltes empreses, però s'ha de treure aquesta que s'hi posin, no?, les empreses. Lògicament, això s'ha de fer amb el que comentava abans, no?, amb bones infraestructures que connectin la província de Lleida amb la resta de províncies, amb la resta d'Espanya, amb la resta de comunitats, i treballar tot el tema de la mobilitat, sense oblidar mai el tema de la sanitat, també, per tot el que són els pobles, en aquest cas, que queden amb menys oportunitats, no?, tot aquest món rural que tenim i la pagesia que tenim a la nostra província, doncs el tema de la sanitat també ha de cobrir, el tema de salut ha de cobrir també tot aquest territori. Important que es facin apostes en aquest sentit, Ricard.
Gràcies a, o per culpa de la pandèmia, sembla, ara escoltant-vos els quatre, que pot ser una campanya electoral per primera vegada en molts anys en el que el eix o el centre no sigui independentistes o no independentistes. M'ha semblat detectar, escoltant-vos els quatre, és a dir, no és un tema hores d'ara prioritari, ho creieu així?
Bueno, hi ha de tot. Per part d'Esquerra no renunciem mai a la independència i a les eines que ens donaria ser independents i no dependre d'un estat, com s'ha vist, corrupte i que fa les coses molt malament, no? Encara espero que surtin com es gestionaran els fons europeus, perquè ningú diu res per part de l'Estat, perquè recordem que és l'Estat qui els ha de gestionar i qui els ha de delegar en conseqüència de comunitats autònomes o en conseqüència doncs, de municipis. Que m'agradaria veure, no?, com ho faran. Està clar que les percepcions canvien. Nosaltres no renunciem a res per part d'Esquerra. Sabem que la independència és una eina que ens permetria donar resposta molt més àmplia doncs, als ciutadans, com s'ha vist doncs, amb la resposta econòmica als diferents sectors. No? Ahir la Generalitat va anunciar més de 600 milions d'euros per a diferents sectors i ajudes, i encara esperem la resposta per part de l'Estat espanyol, que és qui té la caixa, qui té la clau de la caixa.
Uh-huh. No renunciar, això ja ho entenc, però vull dir que sembla que no és l'eix, com d'altres vegades. Marisa, no sé si ho veus així. O no, sí, és una percepció que tinc jo.
No, jo crec que seria una equivocació, no? Convertir aquesta campanya en una batalla campal, com va ser l'any 2017, no? I entre els independentistes i els constitucionalistes. Evidentment que tots tenim les nostres diferències, crec que que la gent del carrer sap perfectament el que representa cada partit en aquest sentit, no? Qui està a favor de la independència i qui no. Però crec que aquesta campanya i després d'on venim i on estem, el que hem de plantejar molt seriosament són doncs, els problemes reals i solucions reals. O sigui, no podem viure eternament del procés, d'aquests 8 anys doncs, que al fin i al cap han demostrat que no han servit per res, que tots els discursos que s'han fet per part d'aquest govern doncs, no han anat enlloc, al contrari, el que han servit és perquè entre nosaltres doncs, ens separéssim en moltes coses i per tant aquí jo crec que hem de tornar al sentit comú, al seny, i que realment doncs, això, fem una campanya en positiu, que tots, tant d'Esquerra, bueno, des de la CUP fins a Vox, doncs defensem el nostre territori i fem propostes en positiu.
Elena.
Sí, una mica, a veure, des del nostre espai, òbviament, tenim molt present que ara mateix hi ha polítics, també activistes, que estan a la presó i que no han passat ni un Nadal ni dos, sinó més, per permetre doncs, que a Catalunya doncs, es pogués votar si es volia dur a terme un procés o no, si volíem ser independentistes o no, i per tant nosaltres seguim defensant que òbviament la judicialització de la política doncs no va a cap bon port, que òbviament no és l'eix prioritari ara mateix, doncs ho entenem, perquè és normal, perquè al final es tracta doncs, de prioritats i perquè, òbviament, doncs, bueno, aquesta pandèmia ha ficat de manifest que el nostre sistema sanitari té però moltíssimes deficiències, clar.
Mm-hmm. Maria.
Sí, bueno, una mica, certament, el procés, no, el que ha demostrat l'independentisme ha demostrat ser un fracàs i ara estem davant d'una oportunitat, en aquest cas, de cosir, potser, no, totes aquestes ferides, totes aquestes escletxes que es van obrir a Catalunya entre catalans per la imposició, en aquest cas, de les persones o dels partits separatistes, independentistes, i és el moment de mirar endavant perquè ja toca. Ja fa temps que estem sense un govern que es posi fil a l'agulla dels problemes que tenim els catalans, de les necessitats territorials dels catalans, de tantes i tantes coses que s'han de gestionar i que s'han quedat en un calaix perquè s'ha donat prioritat a uns assumptes que no portaven enlloc. I ara és el moment de veure, en aquest cas, les forces polítiques, quina és l'aposta, no? Ja no només de la província, sinó de Catalunya en general, de totes i cadascuna de les províncies. És ben cert que és el que deia, no?, el procés o l'independentisme ens ha portat aquí i el que no s'ha de caure mai és que pels interessos d'uns quants, de 11 o 12 persones en aquest cas, dels seus problemes personals amb la justícia, pels seus actes i que per això han estat jutjats, això vagi per endavant de qualsevol aposta o necessitat en aquest cas per part dels ciutadans. Aquí som 7 milions de persones, d'acord, i no per el caprici, per dir-ho d'alguna manera, i ho poso entre cometes, d'uns quants s'ha de supeditar tota la població de Catalunya. Penso que és hora de pensar més enllà dels interessos d'uns quants, ni més ni menys.
Doncs escolteu, que ens falten 2 minuts per arribar a les 2 de la tarda, ho deixarem aquí, com ja he dit, avui és la darrera tertúlia dels polítics mentre duri la campanya electoral i tornarem el 16 de febrer, dimarts, amb resultats ja sobre la taula i llavors ja començarem a fer matemàtiques i sumes i restes i totes aquestes històries que es fan després de les campanyes electorals. Per tant,
això tot aquesta... Això sí, eleccions, Ricard.
Bueno, a veure, jo de moment suposo que sí. I a partir d'aquí...
Fins al dia 8, ho sabrem el dia 8, Ricard.
Això, llavors ja ho veurem. Ha estat amb nosaltres l'Helena Ferre del Comú de Lleida, la Marisa Xandri del Partit Popular, la Maria Borrell de Ciutadans i l'Ignasi Amor per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Us agraeixo moltíssim que hagueu estat avui amb nosaltres, que us vagin bé aquestes properes 2 setmanes i ens tornem a veure el dia 16. Gràcies.
Molt bona tarda,
gràcies, Ricard. A vosaltres.
Gràcies a tu sempre.
Adéu.
Doncs apa, que marxem ja directes cap a les 2 de la tarda. És, bueno, semblava lluny, però és que la campanya electoral comença ara, aquest divendres. Aquest divendres, avui és dimarts, d'aquí 3 dies, eh? Acabarem recordant, com ja hem dit, que avui a les 12 del migdia havia roda de premsa amb Divina Farreny, responsable de salut a Lleida, i de Miquel Pueyo, alcalde de Lleida, al pavelló 11 de setembre, que han explicat que ha començat a funcionar com a centre de vacunació contra la Covid-19. A la vegada també esdevé un dels dos punts de coordinació logística de campanya d'administració de la vacuna a la regió sanitària de Lleida. Els primers en rebre la vacuna en aquest espai han estat treballadors de residències i personal sanitari que en el seu dia no van poder rebre la vacuna. Hem estat en directe amb Sergi Tor i hem pogut conèixer a la Violeta, que és una persona que no va poder rebre la primera dosi en el seu moment, que va ser afectada de Covid-19 a la primera onada, que encara pateix seqüeles i que ha rebut avui aquesta primera dosi. Doncs apa, que arribem a les 2 de la tarda, com sempre, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio local, de ràdio de Lleida, feta des de Lleida i amb gent de Lleida. I tornarem demà puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Segueixes ben informat a les freqüències de la cadena COPE. Soc el Ricard Álvarez i demà estarem a meitat de setmana. Encara ens falta dies per parlar de tot el que passa a Lleida. Escolta, cuida't força, recorda, distància física, la mascareta, la higiene de les mans i també si entres en un lloc on hi ha molta gent, que estigui ben ventilat. Ves amb cura. Fins demà, David. Adeu.